La lectura bíblica a base de la comunicació de la paraula avui ve de l'Evangeli de Joan, capítol 1, versicles 43 al 51. L'endemà, Jesús resolgué de sortir cap a Galilea. Troba Felip i li diu: «Segueix-me». Llavors Felip, que era de Betsaida, el poble d'Andreu i de Pere, va trobar Natanael i li digué: «Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès en els llibres de la llei i també els profetes. És Jesús, fill de Josep de Natzaret». Natanael li replicà: «De Natzaret? En pot sortir res de bo?» Felip li diu: «Vine i ho veuràs». Quan Jesús veia Natanael que venia cap a ell, digué: «Mireu, un autèntic israelita, un home que no enganya». Li diu Natanael: «D'on em coneixes?» Jesús li respon: «Abans que Felip et cridés, t'he vist sota la figuera». Li diu Natanael: «Rabí, tu ets el fill de Déu, tu ets el rei d'Israel». Jesús li digué: «Creus només perquè t'he dit que t'havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs». I afegí: «Us ho ben asseguro, veureu obert el cel i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el fill de l'home».
Bon dia, germans i germans. El missatge d'aquest matí està basat en el llibre Trobades amb Jesús, Encuentros con Jesús, de Timothy Keller. És un llibre que moltes persones d'aquesta comunitat ja van llegir o estan llegint. I és un llibre molt enriquidor, us recomano. D'aquest llibre volia compartir el tema del primer capítol. La primera trobada que Timothy Keller ens presenta és la de l'estudiant escèptic. Aquesta trobada aborda potser la pregunta més fonamental de la vida. On hem de buscar les respostes a les preguntes més importants de la vida? I on no hem de buscar-les? Així que aquest missatge es dirigeix a aquells que són escèptics davant el cristianisme, així com als cristians que enfronten escepticisme per part dels incrèduls. Volia aclarir el significat de la paraula escepticisme, si per si un cas no recordem. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, DIEC, es troben dues entrades per a la paraula escepticisme. La primera és la doctrina filosòfica segons la qual la raó humana és incapaç de conèixer la veritat. I la segona, la disposició a dubtar. Aquesta trobada succeeix just després del pròleg del llibre de Joan. Els grecs creien que l'univers tenia un ordre racional i moral, i aquest ordre en el món en deien el logos. Per als grecs, el significat de la vida consistia a contemplar i a discernir aquest ordre en el món, i definien la vida ben viscuda com aquesta que es conformava a aquesta tasca. I llavors l'apòstol Joan, en el seu pròleg, diu això sobre Jesús. Joan capítol 1, versicles de l'1 al 3 i al 14. Al principi existia el que és la paraula, el logos. La paraula, el logos, estava amb Déu i la paraula era Déu. Ell estava amb Déu al principi i per ell tot ha vingut a l'existència i res no ha vingut sense ell. El que és la paraula, el logos, s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres. I hem contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Aquesta declaració va caure com un llampec en el món dels filòsofs d'antany. Tal com els filòsofs grecs i contrari a molts contemporanis, Joan afirma que hi ha un telos. Totes aquestes paraules estranyes són gregues. És a dir, hi ha un propòsit per a les nostres vides, alguna cosa per al qual vam ser creats, cosa que hem de reconèixer i honorar per viure bé i amb llibertat. Joan afirma que el món no és només un producte de forces cegues i aleatòries. La seva història no és un conte explicat per un idiota ple de soroll i enuig i que no vol dir res. El significat de la vida no és un principi o una altra estructura racional abstracta, sinó una persona, un ésser humà que va caminar a la terra. Si el cristianisme era cert, la vida ben viscuda no es trobava principalment en la contemplació filosòfica o en la recerca intel·lectual, la qual cosa deixaria fora gairebé totes les persones del món. En canvi, la vida ben viscuda es trobava en la relació amb una persona. Una relació que estava disponible per qualsevol, on sigui, de qualsevol rere fons. Per demostrar com funciona això a la vida real, Joan aterra aquesta idea al mostrar-nos a Jesús interactuant amb un grup d'estudiants. Ara bé, en els temps de Jesús no hi havia universitats. Iupi! Els estudiants que faran els exàmens per accés a la universitat en un futur proper o els que ja estan dins, ara mateix estarien saltant d'alegria. O no? El cas és que si volies ser un estudiant, si volies ser un universitari, necessitaves adherir-te a un mestre. Hi havia molts mestres espirituals i molts els seguien i es convertien amb els seus estudiants, també anomenats deixebles. Joan el Baptista era un mestre molt popular. Tenia molts seguidors i un bon nombre d'estudiants dedicats. La història ha registrat alguns d'ells. Andreu, que tenia un germà Pere, i Felip, que va portar el seu amic Natanael. Alguns dels estudiants ja creien el que deien el seu mestre sobre el Messias esdevenidor, al qual el Joan li deia l'anyell de Déu. Però alguns d'ells eren escèptics. Natanael era un d'aquests estudiants escèptics, fins que va tenir una trobada amb Jesús. Natanael tenia un problema. Ell era un presumptuós intel·lectual i pot ser fins a un intolerant. El seu amic Felip li ve tot il·lusionat a dir-li i a convidar-lo a conèixer Jesús, el nou rabí, dient que ell té les respostes a les grans preguntes dels seus temps i és de Nazaret. La resposta de Natanael és: Nazaret? I és que d'allà pot sortir res de bo. Això ens sona molt, oi? Aquesta classe d'actitud és característica de la humanitat. Alguns sempre han menyspreat altres només per ser part del costat equivocat. I com reaccionen els menyspreats davant d'això? Busquen a altres persones a qui ells puguin menystenir. I així, una vegada darrere l'altra, fins que es forma un cicle sense fi. Encara que Natanael no era de Jerusalem, sinó d'una regió de Galilea, sentia que podia menysprear Nazaret, que era considerat un lloc encara pitjor i primitiu a la regió de Galilea. Natanael no podia creure que algú d'un lloc com Nazaret tingués les respostes a les grans preguntes del nostre temps. M'estàs dient que ell té les respostes? i que és de Nazaret, doncs jo ho dubto. Ho està menyspreant. Està segur? De veritat? Moltes persones d'avui veuen el cristianisme com Natanael veia a Nazaret. El cristianisme era de Nazaret per aquell temps i segueix sent de Nazaret avui dia. A la gent li agrada menysprear la idea del cristianisme i les seves declaracions sobre qui és Crist i el que ell ha fet i pot fer per ells. Molts podrien dir, suposo que aquestes paraules que no són meves ja hem escoltat algun cop. Ah, sí, el cristianisme. Ja he passat per això. Vaig créixer amb ell. Em vaig adonar que no és per mi. I ja he format la meva pròpia opinió. Jesús continua sent de Nazaret. Podem detectar dos problemes a resoldre. El primer és que aquesta classe d'ignorància sempre és mortífera. Mata tota classe de creativitat i capacitat de resolució de problemes, com també tota mena d'esperança per a establir una relació. I el segon problema és encara més substancial. Al rebutjar el cristianisme, rebutja també el que probablement són els seus valors més profuns: estimar els enemics en comptes de matar-los. L'essència del que distingeix el cristianisme de totes les altres religions i formes de pensament és aquesta. Totes les altres religions diuen que si vols trobar Déu, si vols millorar, si vols tenir una consciència més gran, si vols connectar amb el diví, o com sigui que aquest abast diví sigui definit, necessites fer alguna cosa. Necessites esforçar-te, necessites guardar el reglament, necessites alliberar la teva ment, necessites omplir la teva ment de coneixement i estar per sobre de la gent de mitjana. Tota una altra religió o filosofia humana diu que si vols millorar el món o a tu mateix, necessites viure de certa forma. El cristianisme diu exactament el contrari. El cristianisme diu que Jesucrist va venir a fer per tu el que tu no podries fer per tu mateix. El cristianisme diu que en Jesús es troben totes les respostes a les grans preguntes de la vida. Ell és la resposta a totes elles. La genialitat del cristianisme és que no es tracta d'això és el que has de fer per trobar Déu. Es tracta de Déu venint a la terra en la forma de Jesucrist, morint a la creu amb la finalitat de trobar-te. Aquesta és la veritat radical i característica que el cristianisme li ha contribuït al món. El primer aspecte important de la història de Natanael és el problema de l'orgull i del menyspreu. Però més enllà de les seves burles, Natanael té una necessitat espiritual profundament arrelada. Ell diu: Nazaret, pot alguna cosa bona sortir d'aquí? I només uns moments després diu: Rabí, tu ets el fill de Déu, tu ets el rei d'Israel. Una vegada que Jesús comença a donar-li evidències creïbles sobre la seva persona, Natanael canvia de parer molt ràpid. Pot ser massa ràpid. La raó per la qual Natanael canvia de parer és: sota les asseveracions, les afirmacions sorolloses i públiques de l'escepticisme, geia una ampia recerca espiritual amagada. Però, malgrat tota la seva jactància, notem que, de totes maneres, Natanael va amb Filip a conèixer Jesús. Per què ho va fer? Igual a molts jueus joves de la seva generació, ell lluitava amb el fet de que els jueus estaven sota l'opressió de Roma i, sincerament, no tenien cap idea del que Déu estava fent. Tots tenien una crisi d'identitat racial a nivell col·lectiu. Haurien d'estar esperant un Messias? Quin era el seu futur? Eren encara el poble de Déu o no? Déu els hauria rebutjat? És evident que Natanael no estava satisfet amb les respostes que va obtenir d'altres persones. No estava molt feliç amb el seu propi enteniment de les coses. I potser tampoc ho estava amb la seva pròpia condició espiritual. Llavors va pensar, potser hagi de considerar aquest home de Nazaret, malgrat l'increïble que això sembla. I aquí veiem un altre aspecte important de la història de Natanael que hem de considerar, i és la prescripció que Jesús li dona per satisfer les seves necessitats. Jesús li diu dues coses a Natanael quan ho veu. Primer, es refereix a ell com a un autèntic israelita, un home que no enganya. Quan Jesús va dir que Natanael era una persona transparent i directa, probablement estava dient de forma amable que era una persona franca. O sigui, que deia les coses a la cara. Jesús ens mostra alguna cosa sobre si mateix aquí. Pot veure'ns tal com som i tot i així ser gentil amb nosaltres. Natanael va ser sorprès per la seva perspicàcia i li va preguntar d'on em coneixes? Jesús li va respondre, abans que et Felip et cridés, t'he vist sota la figuera. I la pregunta del millor. Llavors, què estava fent Natanael sota la figuera? Ningú ho sap. Tot el que importa és que Natanael no podia creure que Jesús ho sabia. Era tan privat, tan valuós, tan sorprenent que Jesús sabés això, que li va respondre, tu ets el rei d'Israel, tu ets el Messias. I aquí ve la segona cosa que Jesús li diu a Natanael quan ho veu. Jesús exhorta Natanael amb gentilesa. Li diu, primer eres tan escèptic i ara ja estàs preparat per acceptar-me. Però ni tan sols he començat a parlar sobre qui sóc realment. Ahir vas reaccionar amb desdén i avui has tingut una experiència emocional. Has trobat a un home que té coneixement sobrenatural de tu. Però és millor anar a poc. No t'impressionis tant per les aparences. Encara no entens realment qui sóc. Quan vens a Jesús per primera vegada, penses que probablement no vas a rebre respostes a les grans preguntes de la vida. O potser penses que et pot ajudar a ser millor persona, que potser pot lluitar amb la teva solitud o amb qualsevol altre problema. Però quan et trobes amb ell, ell sempre va més enllà del que mai podries imaginar. Quan Jesús diu a Natanael que veurà àngels ascendint i descendint sobre el fill de l'home, es refereix al temps, a l'Antic Testament, quan Jacob va somiar que veia una escala entre la terra i el cel, i els àngels pujaven i baixaven per aquesta escala. Els àngels són una senyal de la presència real de Déu. A causa de que les persones li han girat les espatlles a Déu i s'han destruït l'un a l'altre, hi ha una bretxa, per dir-ho així, entre el cel i la terra. Una muralla entre l'ideal i el real. Jacob va tenir aquesta visió que un dia, d'alguna manera, hi hauria una connexió entre el cel i la terra. Hi hauria un camí per arribar fins a la mateixa presència de Déu. I aquí Jesús declara increïblement que ell és el camí. Ell és el logos de l'univers, el pont entre el cel i la terra. Encara que la majoria dels cercadors espirituals comencen la seva recerca amb por a ser decebuts, Jesús diu que ell sempre serà infinitament més del que qualsevol persona està buscant. Sempre excedirà totes les nostres expectatives. Sempre serà més del que mai poguéssim demanar o imaginar. Així que deixa o deixem a una banda els nostres prejudicis i vine a veure amb Natanael. Vine a mirar i a parlar de Jesús amb els seus amics. Vine i prepara't perquè siguin canviades totes les teves prioritats i categories, sigui el que sigui que estiguis esperant, sigui el que sigui que estiguis somiant, descobriràs alguna cosa molt més grandiosa a Nazaret. Si vols conèixer més sobre Jesús, si vols tenir una trobada amb ell i no saps encara com fer-lo, pots parlar amb qualsevol persona d'aquesta congregació. Estic segura que ho faran amb molt de gust. Que Déu us beneixi.